Molt bon vespre, gent teatrera, molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que cada setmana us va explicant totes les novetats que hi ha als escenaris sabadellencs i als de més enllà. El programa que us parla cada dimecres de les propostes teatrals que s'estrenen a la nostra ciutat, dels principals muntatges barcelonins també, de la nostra història teatral sabadellenca, de la cartellera dels cinemes, de teatre musical, dels principals esdeveniments culturals i teatrals que tenim a prop. En fi, de tot i més. Aquesta temporada Ràdio Sabadell ens ha tornat a fitxar. Tornem a seguir de primera mà tota l'activitat teatral local. Farem debats, farem reportatges, radioteatre, tenim corda per estona. Com sempre, cal agrair la bona feina, l'amor a les arts escèniques i aquest esperit d'esforç per la cultura al nostre equip, un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Júlia Estals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Aina Rovira, Pol Juera, Francesc Rocamora, Eli Xaviquero, la veu del programa en Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González, també en Roger Benet, i qui us parla avui com a presentador, Marcel Castillejo. Principals novetats de l'Amunt al Taló. Aquesta temporada hi haurà més presentadors que mai. Veureu que anirem alternant les veus que presenten el programa. N'hi haurà tres que ja coneixeu. Podreu escoltar ben aviat també que us parlen des d'aquest mateix micròfon la Carlota Gorgori i també en Bernat Pareja. Arrenca la temporada teatral, també. Els primers teatres de la Sabadell Teatre Associació ja es posen en marxa. El Teatre Sant Vicenç, per exemple, serà el primer. Anirem descobrint aquest mes quines seran les propostes que ens fan des d'aquest Teatre de la Creu Alta. Joventut de la Faràndula també es prepara per una temporada potentíssima amb la celebració del seu 75è aniversari. El Cirbot també farà públic aviat la seva temporada amb algunes sorpreses. Descobrirem més coses en aquest programa. I el panorama teatral sabadellenc també hi hem de comptar sales com l'Alternativa Teatre, que segueix acollint propostes externes i dels grups de Teatre d'Insomni, La Bàscula, La Quartera, Cap Orpí, L'Espai Àgora, L'Espai Foc i una etcètera, que esperem que puguin anar-se ampliant més que no pas reduint. Com sempre, les entitats i espais privats tenen un paper fonamental en el conjunt de la programació teatral sabadellenca, però cal que se les ajudi al màxim des de les institucions, que se les recolzi en tots els sentits i que es complementin aquestes propostes amb una programació pública, extensa, diversa, de qualitat i digna d'una ciutat capital de comarca amb més de 200.000 habitants. Dit tot això, avui ens visita l'apuntador amb Pol Juera, una altra novetat d'aquesta temporada. Ell mateix com a col·laborador, perquè el rebem aquest any a l'equip, i també aquesta figura de l'apuntador. Per tant, bon vespre, Pol. Què tal?
Bon vespre, Marcel.
En Pol ens visitarà aquelles setmanes que hi hagi alguna notícia destacada a l'àmbit teatral o de les arts escèniques. Per tant, avui ha vingut. Pol, què ens expliques avui? Què tenim?
Doncs res, que el dilluns passat, dia 5 de setembre, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona tenia lloc la gala Catalunya Aixeca el Taló, la cerimònia que per 21 anys consecutiu donava el tret de sortida a la temporada teatral 2022-2023. Enguany, a diferència d'altres edicions, amb motiu del 30è aniversari de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, fundada el 1992 per promoure i difondre l'activitat de les companyies de teatre catalanes, han fet un repàs pels musicals més destacats dels últims 30 anys, com han estat Marcel, Maricel, Tadagoll de Gom, Comem, El Coco Negre de la Cubana, El somni d'una nit d'estiu, que em passa avui a la llengua, i molts d'altres més. No obstant, al llarg de la gala van passar per dalt de l'escenari més de 150 actors i actrius. El protagonisme va recaure en Mercè Goma, Júlia Bosch i Martina Garcia, que van representar la Detca en les seves diferents edats, cosa que va servir per poder mostrar les fites aconseguides per l'entitat. A més, la gala va ser aprofitada també per lliurar a Toni Albaladejo, cofundador de Detca, la menció honorífica al Premi Catalunya de Teatre, otorgada per la mateixa associació. I amb motiu d'un llarg recorregut en el món de les escenes, tant en l'àmbit de la producció i la distribució com en el de la gestió de sales de teatre. Un altre tret destacable, Marcel, de la cerimònia dirigida pel director Josep Maria Segura és el fet que la gala va presenciar la inauguració de les noves portes del Liceu i va anunciar el balanç positiu de les xifres d'espectadors als teatres catalans després de l'era pandèmica. Això vol dir que recuperem d'aquesta manera els més de 2,3 milions d'espectadors a les platees i esperant així un augment progressiu de cara a aquesta nova temporada. Per anar acabant, des de l'organització van anunciar que hi haurien en cartellera 17 espectacles més que la temporada 2018-2019 i que això suposaria 315 funcions més. Amb això, Marcel, acabo el repàs de la gala de dilluns passat, que va ser una festa cultural i un clam a les virtuts del sistema teatral que té Catalunya.
Molt bé, doncs. Doncs gràcies, Pol. Realment va valdre molt la pena i es pot recuperar, a més, per a través de TV3 a la carta, per exemple, o de YouTube. Per tant, si sou fans dels musicals especialment, mireu-la, reviseu-la i recupereu-la. Arrenquem, doncs, el programa 217. Som-hi, comencem.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell.
A la secció de la platea indiscreta farem un breu repàs, com cada setmana, de la cartellera de la nostra ciutat, amb la Júlia Stals. Aneu preparant les agendes i anoteu els espectacles. A l'espai de l'entrevista avui parlarem d'aquesta temporada 22-23, que comença aquest setembre amb els representants de les tres entitats de l'Estat: el president del Teatre Sant Vicenç, Jaume Pont, la presidenta de la Joventut de la Faràndula, Anna Vidal, i el responsable de la secció teatral del Ciervo, Joan Carles Cosidó. Descobrirem què programaran aquests grups de teatre durant el curs i quines novetats tenen previstes. Amb l'Edu Gil, a la gran pantalla, parlarem d'algunes pel·lícules que encara podem veure als cinemes Imperial i Eix Macià. Valorarem Nope, Bullet Train, protagonitzada per Brad Pitt, i Viaje al Paraíso. Per tant, comèdia, acció, misteri, alguna d'aquestes propostes segur que us cridarà l'atenció. I el tram final del programa, Teatre de Franc, amb la nostra experta de la cartellera barcelonina, l'Alvira Franc, que avui ens comentarà tres muntatges teatrals molt interessants: Ivan i els gossos, un monòleg petit a la Sala Fènix; La meravellosa família Hardwick, una producció de Vitola Brutal i té de teatre a la Villarroel, que parodia, doncs, les trames i els personatges de Chekhov; i Reset, una història molt sensorial sobre la diversitat al Teatre Tantarantana. Ara sí, alcem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al taló. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment d'obrir l'agenda, hora de repassar què tenim a la cartellera local aquesta setmana, i aquesta informació ens la porta puntualment cada dimecres la Júlia Stals.
Doncs
què
sí.
Què tal, Júlia?
Bon vespre, després d'uns mesos de vacances caracteritzats per altes temperatures i un estiu amb molta més normalitat teatral. A partir d'aquí... Sí, per fi, perquè ja ho necessitàvem. I doncs a partir d'aquí ens endinsem una temporada més a la platea indiscreta per estar al dia de l'actualitat teatral.
Ho necessitem, perquè hi haurà moltes coses i algunes setmanes caldrà ordenar-ho bé. Som-hi, què tenim?
Comencem pel Teatre Sant Vicenç, que estrena Un funeral per morir-se aquest diumenge a les 6 de la tarda fins al 16 d'octubre.
Molt bé, per tant, hi ha unes quantes possibilitats d'anar-la a veure, uns quants caps de setmana. Què més tenim?
També a l'alternativa segueixen forts aquesta temporada, pel que veiem, perquè ja ofereixen la gala del 30è aniversari dissabte a les 7 de la tarda.
Molt bé, perfecte. Alguna coseta més?
Sí, a la bàscula tenen en cartell El Crèdit, aquest divendres i dissabte, 9:45 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Hi ha molts crèdits a Sabadell, podem anar a qualsevol entitat bancària si volem demanar-ne un i podem tirar endavant qualsevol cosa. Què més?
La companyia Saballuts representarà Un estiu per oblidar dissabte i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 30 d'octubre.
Molt bé. I
doncs a la sala defensaran Mimesis diumenge a les 11 del matí fins al 21 de novembre. Per últim, sí, tenim a l'Espai Àgora, que presenten La poesia i la música s'abracen aquest dissabte a les 7 de la tarda.
Perfecte. I també ens has colat una obra fake avui.
Avui sí.
O què? Aquesta temporada també?
Aquesta temporada
seguirem
també.
Per tant, una d'aquestes no la podrem anar a veure perquè no la trobareu. La setmana que ve revelarem quina, no?
Exacte. I doncs, per últim, com sempre, com fèiem la temporada passada, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android.
Molt
i a
bé.
La web de Sabadell Cultura.
Estupendo, gràcies, Júlia. Continuem el proper dimecres repassant aquesta cartellera sabadellenca, que s'anirà omplint segur que sí. Que vagi molt bé, bona setmana.
Bona setmana.
Amunt al taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. L'entrevista.
A Avui a l'Amunt al Taló hem volgut convidar de nou els tres representants de les tres entitats que formen la Sabadell Teatre Associació. Ja ens van visitar quan acabàvem la temporada radiofònica anterior, però avui volem saber com seran les programacions del Teatre Sant Vicenç, de Joventut de la Faràndula i del Ciervo Teatre. Volem saber quins fets importants tindran lloc durant aquesta temporada 22-23, que ja serà per fi la primera que comença sense mesures restrictives per la pandèmia i que es podrà dur a terme sencera, amb una certa normalitat. Saludem a l'Anna Vidal, presidenta de Joventut de la Faràndula. Bon vespre,
Anna. Bon vespre, gràcies per convidar-me.
El Jaume Pont, també, president del Teatre Sant Vicenç. Què tal, Jaume?
Molt bé, bon vespre, gràcies.
I el Joan Carles Cosidó, representant del Ciervo Teatre. Benvingut, també.
Benvingut.
Imagino que el fet de poder programar, no?, una temporada sencera i normal d'alguna manera permet respirar una mica més tranquil·les aquestes tres entitats, no?, que s'encarreguen de fer teatre.
Sí, de fet aquesta és la... Per sort ja l'última part de la temporada tots vam poder tancar-la, doncs, ja amb certa normalitat, però sí, l'esperança és que... Bueno, l'esperança i el desig i les ganes és que puguem tornar a les etapes anteriors a la pandèmia, evidentment, i tornar a omplir els teatres al 100% cada funció.
Per tant, continuar el ritme del 2019, no? Seria una mica l'objectiu.
Sí, sí, tant que
això.
Sí.
Molt bé, deixeu-me preguntar-li també a l'Anna, en aquest cas, com ha estat l'experiència de fer el pregó de la Festa Major d'enguany del 2022 com a entitat, no?, la participació d'aquesta pila de personatges de Joventut de la Faràndula?
Home, ha estat un privilegi poder-lo fer i un gran honor per tots els que hi han participat. La veritat és que ens ho vam passar molt bé. Crec que la gent també s'ho va passar bé, quan sí, els que van venir a veure el pregó, i nosaltres vam gaudir molt. Bé, no sé, va ser una experiència que la recordarem durant molt de temps, jo crec.
Clar, a més un pregó amb un format molt diferent del que estem acostumats.
Bé, nosaltres havíem de fer un format així, som una entitat teatral i el que no podíem fer un pregó convencional, no? Havíem de liar la parda, no? Havíem de fer un xou i crec que ho vam aconseguir.
Molt bé, i tant que sí. Com han viscut, per això, els socis i sòcies que hi participaven, tot aquest procés de preparació d'aquest pregó? Va ser molt ràpid? Va ser molt intens?
Home, ràpid sí, perquè ens ho van dir un divendres i ho havíem de dir ja, si no el mateix divendres, el dissabte, perquè el dilluns ja presentaven els actes de la Festa Major. I llavors ja va venir l'estiu i tot plegat, però vaja, a tots els que van participar, molt contents. Tots van dir que sí de seguida, només ens van dir que no la gent que no hi era físicament en aquelles dates, però tots els hi va fer moltíssima il·lusió i no hi va haver-hi cap dubte, no? Tots van disfrutar molt i ho vam gaudir molt.
Molt bé. Doncs va, ara entrem en matèria de seguida. Expliqueu-nos una mica en cada cas per quin tipus d'espectacles ha apostat cada entitat. És a dir, quina línia de programació teatral seguirà cadascuna de les entitats o grups de teatre aquesta temporada?
Començo jo. Doncs mira, nosaltres aquesta temporada l'hem volgut com qualificar d'homenatge a la música i a l'art, perquè part de les obres que representem justament tenen com a punt central, doncs, això. I perquè... començo a explicar ja tota la temporada en detall, eh? Vols que...
Home, bueno, si no hi entrarem després en les propostes concretes, si vols, Jaume, una mica per sobre.
Sí, no, perquè farem una comèdia per Nadal que és en blanc, que està basada en art i en una pintura, concretament. Després el So de la Música, que també és un musical que a més se centra justament en el tema central és sobre la música, i després sobre el circ amb el gran showman, que seria el... Això seria la recta final de la temporada. I a més també, doncs, a nivell de literatura catalana, doncs, també fem dos autors, tres autors catalans, que són Pedrolo, Rodoreda i també Josep Maria de Sagarra. Vull dir que per això una mica hem volgut centrar la temporada en aquest tema, doncs, de l'art i la cultura.
Encaminats cap a la capital cultural 2024. Molt bé, el Ciervo, per exemple.
Bé, el Ciervo seguim amb el teatre de text, perquè nosaltres els musicals no hi entrem, els deixem pels Faràndula i Sant Vicenç.
Que ja ho cobreixen força.
Ja ho cobreixen força. Molt. I llavors això, seguim, tenim dues obres, dues comèdies, i una és És com per acabar el centenari, que llavors si vols ja en parlarem, o ho dic ara, o explico ara.
Explica, explica, Joan Carles.
Sí. Doncs bé, durant tot aquest any ha sigut el centenari del Ciervo i cap al febrer-març es farà la primera obra que es va fer fa 100 anys de teatre, que es diu Els dos pillets, que la dirigeix ara la Marina Jornet, amb una... que ha fet una traducció ella i tal, perquè era català antic i l'ha posat al dia. Vale? I llavors fem l'altra obra, que aquesta la fem ara a l'octubre, les tres caps de setmana del mig de l'octubre, que és Making of de la comèdia de l'olla. Està dirigida per Guillermo Ayesa i, bueno, és un assaig. Les coses, els tríngolis que passen en un assaig, que podrien passar a qualsevol de les nostres entitats, no?
Per tant, ens hi sentirem identificats, no?
Sí, amb moltes coses, i com van els assajos, i els problemes, i tot. És molt divertida, la veritat, està molt bé.
Per tant, de moment, al Ciervo tindrem aquestes dues propostes, segur que sí, ja marcades, sí. No?
Una, bueno, i ara, aquest diumenge, ja, com que és la Festa Major de Gràcia, repetim l'obra de Preparats per sopar, bueno, Follar a sopar,
I
perquè va tenir molt èxit i, bueno, vam omplir sempre tots els dies, és molt divertida, també és una comèdia, i la faran entre la Festa Major allà al Ciervo.
En el cas de Joventut de la Faràndula, quina línia de programació tindreu? Seguireu...
Bé, nosaltres seguirem una mica la línia que hem portat fins ara, sí que aquest any hem de dir que, com que celebrem el 75è aniversari, es faran actes especials només dedicats al 75è. Per tant, hi haurà un espectacle més de cara als altres anys. No sé si després vols que parlem de quines obres es faran.
Perquè tothom celebra coses aquest
celebrem,
any, eh?
Sí. Sí.
Està bé, també. Sí, és una manera d'autoreivindicar-se.
I tant que sí.
Per la faràndula, més coses, eh?
Sí, home, i tant. Per la faràndula, doncs, aquesta és la principal novetat, no?
Sí.
Molt bé. Doncs va, si voleu, el Joan Carles ja ens ho explicava una mica en el cas del Ciervo Teatre, però les altres dues entitats de propostes més concretes o per posar-hi una mica de dates, per situar una mica la ràdio Iens.
Sí, nosaltres estrenem aquest cap de setmana amb el Crèdit, que és el vestíbul del centre, en aquest espai que nosaltres utilitzem per fer un format Cafè Teatre, que és un format molt proper, i recuperem el Crèdit, que va tenir molt èxit la temporada passada, i com que al ser un format reduït, tenir poques espai, doncs l'hem volgut recuperar per molta gent que no la va poder venir a veure, i encara hi ha l'oportunitat, encara queden entrades, o sigui, encara que convidem a tots els oients a que hi puguin assistir. I després, a partir d'aquí, doncs el següent cap de setmana ja sí que obrim la sala gran i estrenem una comèdia, també és una adaptació de la pel·lícula Un funeral per morir, Un funeral de mort, que s'ha traduït, s'ha adaptat amb el nom d'Un funeral per morir-se, que és una comèdia també molt esbojarrada, molt hilarant, i que, vaja, que us fareu un fart de riure. Jo he estat veient alguns assajos ara aquests dies i és per no parar de riure, i a més s'ha muntat una escenografia molt, molt, molt espectacular. Després continuem a partir del novembre amb aquest Segarra que ja explicava, amb Ocells i Llops, que és un clàssic català. És un clàssic de l'època, doncs, de Segarra, en què, doncs, no era tant el típic Segarra més tradicional, o que volíem mostrar més el tipus de societat catalana, sinó que té una forma, és un tipus de Segarra diferent.
Que més simbòlic que costumista,
exacte,
no?
Exacte, això mateix, més, no tan costumista. Després sí que ja anem amb els tradicionals Pastorets, que aquest any celebrem 80 anys de la primera representació dels Pastorets. Després, per Nadal, aquesta comèdia que deia d'en Blanc, que estava basada en art de Yasmina Reza. I després, a partir del febrer, doncs, hi ha el So de la Música, i a partir de l'abril, doncs, el Gran Showman, que són aquests dos grans musicals de gran format que representarem la segona part de la temporada. I el Vestíbul, que me l'he deixat a mitges, a l'octubre, el gener, febrer i el maig, farem tres obres de Manel de Pedrolo, que bé, que amb aquest cicle de format d'autor que ja vam començar la temporada passada, que va ser el UNESCO, doncs aquest any ens hem volgut centrar en Pedrolo, i Marcial, tu n'ets el sí. coordinador i un dels directors.
Em van sonant les coses que dieu.
Sí. I bé, doncs Distopia és la primera al mes d'octubre, el Situació Vist al mes de gener, i després L'Habitació al mes de maig. I finalment tanquem la temporada també en format Cafè Teatre, en el vestíbul, amb La Colometa, que és una adaptació de l'obra de Mercè Rodoreda. I aquesta és tota la nostra programació.
Bueno, ni un cap de setmana lliure, eh? Ja
no.
Bueno, no podrem anar de cap de
que
setmana.
Que fem 56 funcions a la sala gran i 19 a la sala petita.
Déu-n'hi-do. O sigui que qualsevol dia que vinguem hi haurà funció d'alguna cosa al Teatre Sant Vicenç. I en el cas de Joventut de la Faràndula, entenc doncs que es recuperarà algun dels muntatges que ja teníem en cartellera la temporada passada, no?
Sí. Igual com les temporades anteriors, sempre fem dues reposicions. Aquest any, doncs, al mes de novembre, tornarem a fer la Blancaneus, que tu també n'ets d'un dels actors que surten a la Blancaneus.
Esperem repetir l'èxit.
I tant que sí, segur que sí, perquè agrada molt a tothom, i és una obra que, a part de ser infantil, també els adults li troben... bueno, i disfruten perquè té... És una mica diferent de com coneixem una mica el conte tradicional, no? I val la pena anar-la a veure. Això serà al novembre. Després ja fem Els Pastorets, com cada any. Els Pastorets aquest any, que sí, ja sense restriccions, ja sortiran. Doncs, l'any passat vam haver de reduir molt els participants. Hi havia pocs pastors, pocs dimonis, perquè l'aforament era limitat i teníem aquestes restriccions. Però aquest any, com que ja no n'hi ha, ja podem fer uns pastorets com fèiem, no? Sí que aquest any també tornem a recuperar, que portàvem 2 anys que no fèiem, Els Pastorets Infantils. Que ho fan els nens de taller de teatre infantil de la Joventut de la Faràndula, i ho dirigeixen monitors del taller de teatre, i ja feia 2 anys que no es feien. Es trobava a faltar, sobretot els nens que els hi tocava fa 2 anys fer-ho, ja no ho van poder fer, no? Bueno, doncs ens fa molta il·lusió poder-ho tornar a fer. El mes de març tornem a fer la reposició de la DIC. Serà el segon any de la DIN. Normalment nosaltres les funcions, les produccions, les fem durant 3 temporades. Aquesta serà la segona de la DIN. I al maig es farà una estrena, una obra que pinta molt bé i que ja desvetllarem el títol i què serà, pues, quan toqui, no? Més endavant. Però té molt bona pinta i animo tothom. Aquest any, com he dit abans, és el nostre 75è aniversari. A banda d'altres activitats que fem en el teatre, i exposicions, i actes, i així, ja us he dit abans que farem una obra de nova creació. Es dirà El Teatre dels Somnis, i es farà el primer cap de setmana de març. És una obra de creació pròpia, l'estan escrivint l'Arnau Solsona i l'Albert González, i dirigida també per ell, sobretot per l'Albert González, que dirigeix aquesta obra també. I aquesta es farà el primer cap de setmana de març. I això és la nostra temporada teatral d'aquest any.
Molt bé, pinta bé també.
També.
Deixeu-me, aviam, recuperar una mica la resta d'entitats també. El Cirro Teatre, abans el Joan Carles ens comentava, no?, que veu tenir aquest èxit la temporada passada, per exemple, amb el Preparat per Sopar. També veu posar en escena La Ponència.
Sí, La Ponència va tenir bastant èxit, però l'època precisament de post-Covid. I llavors, clar, costava més perquè hi havia la meitat de la platea, o perquè... Però sí que és veritat que l'altre del sopar preparat per sopar, aquest vam implicar.
I la idea és seguir amb aquesta línia, de poder fer comèdies o fins i tot repetir sí, doncs, algun equip sí. d'aquests que en van capçalar alguna.
Sí, sí, sí. De moment anem bastant a les comèdies, perquè els drames, no sé, ja a la vida ja n'hi ha molts.
També és veritat. Potser ara ve més de gust, això, no? En el cas de Sant Vicenç, per exemple, feu un munt de produccions pròpies, per tant, a més, ara comentava el Jaume, tant a l'escenari com al vestíbul, aquesta mena de doble programació, i ens trobem amb la situació de que potser cada mes hi ha una o dues estrenes en aquest teatre de la Creu Alta. Això per l'entitat què suposa? És complicat a nivell organitzatiu?
Sí, és complicat a nivell organitzatiu, perquè nosaltres ens suposa que, aviam, tenim l'avantatge que mentre estem fent el muntatge a la sala gran, de la següent estrena podem utilitzar l'espai del vestíbul per fer doncs, aquestes representacions de Cafè Teatre, i és així com anem combinant. Però és clar, això ens suposa a nivell de muntatge doncs, estar preparant pràcticament tenir simultàniament quatre produccions que les tenim allà en dansa, les que estàs representant més les altres que estàs preparant. I això ens és complicat. Bueno, no sé com ho fem, però ens anem sortint. De fet, ja portem, o sigui, això, aquest format, ja portem doncs, unes quantes temporades ja fent-ho així. Segurament aquesta, últimament hem intensificat una mica més aquesta combinació d'utilitzar més el vestíbul en aquests espais que tenim entre obra i obra a la sala gran, però bé, però ja és un format que portem ja un parell o tres de temporades fent.
Molt bé. I Joventut de la Faràndula, que també ens ho comentava l'Anna, que segueix apostant per aquest gran format, per espectacles de gran envergadura, no? Que són força complexes, però no sé si també us plantegeu doncs, buscar algun espai alternatiu, fer propostes de més petit format o diversificar una mica de cara al futur.
Bé, és un tema que ens ho hem plantejat moltes vegades, que n'hem parlat en les reunions que hem fet i tot, i sí que ens agradaria tenir altres sales per poder fer coses de més petit format, no? Perquè el fet d'haver d'actuar en el Teatre La Faràndula, que és un macroteatre, ens obliga a fer macroespectacles, no? No podem fer coses de petit format en aquell teatre tan gran, no? De totes maneres és complicat perquè de sales tampoc n'hi ha tantes.
El problema dels espais de Sabadell.
Nosaltres no tenim teatre propi, no podem disposar de sales, no? Però sí, està dintre dels nostres pensaments i de les nostres ganes de poder fer més teatre, no? I fer teatre més petit, no? Però de moment és el que hi ha i ho anirem treballant i ho anirem buscant per això.
Dèiem abans...
Perdona, jo volia comentar que en el Ciervo hi ha una part de grup d'animació al carrer, vale, que sobretot fem per Medievalia, vale, tot el cap de setmana i tal, que sempre intentem buscar gent d'altres teatres, però no vienen.
Doncs la crida queda feta.
Ho dic fort, faig la crida aquí. Vale.
Molt bé, molt bé.
I llavors, doncs, per exemple, ara fan el pregó del barri de Gràcia i tal, i si van sortint coses, doncs també les anem fent, aquesta part.
Home, és important en aquest, tant en el Ciervo Teatre com a la resta d'entitats també, l'aspecte social, no? que ara, per sort, l'hem pogut recuperar amb totes les de la llei. Dèiem, comentàvem abans també que tothom està de celebració, no? Per un motiu o altre, especialment Joventut de la Faràndula amb aquest 75è aniversari, però també Sant Vicenç amb els seus pastorets, o el Ciervo, que està acabant, no? de celebrar aquest centenari. Creieu que és important i que cal celebrar a lo grande aquestes efemèrides?
I tant, jo crec que sí, perquè és història tot això, i és un treball de molts anys, de moltes generacions i de molta gent que ho han donat tot, no? per tirar endavant el teatre, per tirar endavant la cultura, per tirar tot això. Per tant, són efemèrides molt importants i que crec que sí que s'han de celebrar.
Sí, no, i s'han de celebrar perquè a més demostra que realment Sabadell és una ciutat que té una tradició teatral de molts anys
i
amb les entitats, la trajectòria de les entitats que nosaltres representem, doncs ja es demostra, no? I a més també perquè, per una altra cosa, perquè aquesta bogeria que tenim nosaltres dels vespres sortir i anar a assajar i anar que és el món aquest del teatre amateur, doncs una mica conscienciar-nos que això no és que siguem uns bojos ara, sinó que ja és un...
Ja,
I és, una bogeria que ve de, molt, de fa molt temps, sí. No? I vaja, a mi això em motiva molt el fet de pensar que això, que segueixes una tradició i tot un bagatge, i més en el món del teatre amateur, que en definitiva nosaltres hem après a fer teatre no anant a l'Institut del Teatre, sinó no a classes teòriques, sinó recollint la tradició de tots aquests anys que s'ha anat fent teatre, i acabes aprenent teatre perquè el director un director que t'ha dirigit t'ha ensenyat una cosa, un altre director t'ha ensenyat una altra, i així és com es va construint, no?, l'aprenentatge teatral que tenim en el món amateur.
Està bé fer un homenatge al llegat d'aquestes entitats. I un altre terreny que també toquen tots tres grups de teatre i amb molta força és el de la formació teatral. Quines novetats hi haurà en aquest sentit ràpidament? Els tallers de teatre infantils i juvenils seguirà sent pal de paller a Sabadell, no?
Sí, nosaltres, vaja, el taller de teatre infantil continuarà, i de fet l'any passat vam recuperar un curs de teatre per adults que s'havia perdut últimament perquè no teníem persona que ho portés, i hem recuperat des de mitjans de la temporada passada el TXL, i aquest any continuarem fent teatre per adults també, un curset específic de teatre per adults, a part del taller de teatre infantil.
Molt bé.
Bé, nosaltres doncs també, no? Penso que la formació és molt important. De fet, ha crescut molt en la nostra entitat, la formació. El taller de teatre infantil té un èxit brutal. Sempre tenim unes llistes i la gent fent cua per poder entrar a fer teatre, i sempre ho tenim ple, a tope, no? Des de l'any 1975, crec que va començar, que no ha parat. I després va començar Aula Jove, perquè quan acaben aquests nanos que acaben amb 14 anys poden fer 4 anys més d'Aula Jove, i ja des de fa uns anys que estem fent taller de teatre per adults, i des de l'any passat que també fem taller de teatre musical.
Per tant,
perquè,
oferta
clar,
diversa.
Com que fem musicals, també ens hem de formar a nivell musical, no? És important.
Molt bé, doncs escolteu, moltes gràcies a tots tres, Anna Vidal, Joventut de la Faràndula, Jaume Pont, Teatre Sant Vicenç, i
nosaltres
Joan Carles
Cosidó. Nosaltres també farem, Infantils i Juvenils.
Infantils i Juvenils repetiran aquests dos grups.
M'esperava, no m'ha preguntat.
No, pensava que no volies dir res més, digues.
No.
Repetiran aquests dos grups?
Bueno, els joves tenim molts, i aquest no d'això, els infantils, degut a la pandèmia tot això, va baixar molt, i estem allà a veure com ho manegarem. Ho hem de parlar un dia d'aquests i buscar solucions.
Doncs us convidarem també aquí al programa perquè ens expliqueu com avança aquest curs. Gràcies a tots tres per acompanyar-nos en aquest primer programa de la temporada i per explicar-nos una mica com aniran aquestes tres programacions, no? Que les esperem tots plegats amb moltes ganes, perquè venen farcides de projectes molt interessants. Bon vespre i fins la propera.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Amunt al Taló, amb els teatres de l'Estat. La gran pantalla.
Avui, en aquest primer programa, ens visita també l'Edu Gil, el nostre expert cinèfil, per revisar què tenim a la cartellera dels dos cinemes de Sabadell, Imperial i Eix Macià. I la veritat és que les propostes d'aquest setembre són força variades a la cartellera. Edu, què tal? Com va l'inici de curs?
Hola, Marcel. Bé, bueno, mira, tornar a la rutina, tornar...
Costa arrencar, eh?
Costa.
Escolta, vindran produccions cinematogràfiques interessants aquesta temporada o què?
Sí, s'apropa l'inici de curs, bueno, ja hem començat i s'acaba l'estiu, però tot i així tenim algunes produccions que encara ens recorden una mica a l'estiu.
Ja, encara no l'hem pogut deixar enrere. Hem de comentar també la presència als Oscars del Carràs, de la Carla Simón, no? Creus que tindrà possibilitats o què?
Podria ser. Ja que va guanyar el Festival de Berlín, llavors jo crec que els acadèmics han preferit fer-la amb ella. Sí, jo crec que sí, perquè ja que va triomfar a nivell internacional, que va ser a Berlín, hauríem pensat que potser als Estats Units també triomfaria. Tot i que a mi, de les tres que estaven preseleccionades, no he vist la encara del Sorogoyen perquè encara no s'ha estrenat, però em quedaria més amb Cinco Lobitos que no amb el Carràs. Jo dic a nivell personal, que trobo que està millor. Però... clar, han triat, suposo que el Carràs, no només per com és la pel·lícula, si està bé i tal, sinó també per influències una mica del premi aquest.
Clar, però també és veritat que Europa no són els Estats Units,
eh? A veure, ja, això, si... també, això també.
A veure què passa. Doncs som-hi amb la primera pel·lícula que comentarem avui, amb la, aquesta primera recomanació, que és Bullet Train.
Hola, tengo un arma.
Shh, calle. Es el vagón del silencio. Tiene que hablar en voz baja, hijo.
Tengo un arma.
És un film de David Leitch que combina acció i comèdia, no? Bàsicament, una sèrie d'assassins a sou que coincideixen en un tren bala que travessa el Japó i que té molt poques parades, i tots tenen una missió diferent. Per tant, les trames aquí començaran a entrellaçar-se d'una manera molt boja, no?
Exacte, és una barreja de gèneres, com has dit, acció, comèdia, amb tocs d'una mica de Tarantino, amb tocs una mica d'humor de Deadpool,
i tant,
ja que també és el director de Deadpool 2, sí. I això es nota, i realment és una pel·lícula d'estiu, d'aquestes que vas allà 2 hores...
A passar-ho bé.
A passar-ho bé i a desconnectar, i a centrar-te en aquell tren només, i a veure quines esbojarrades coses passen.
I en passen unes quantes, eh? Perquè hi ha qui ha de recuperar un maletí... Hi ha qui ha de dur el fill d'un mafiós a una altra banda, hi ha qui ha de matar aquest gànster, aquest mafiós que en diuen la Pesta Blanca, i aquí, és a dir, cada assassí té un
objectiu,
una missió.
O cada personatge té un objectiu, o li passa a algú, el seu fill el volen matar, mil coses. Hi ha mil trames, mil subtrames, que totes s'ajunten al final.
Exacte.
I és potser un dels punts febles, és que hi ha massa coses, sobretot a la part final, però, bueno, quan estàs un cop assegut i t'ho estàs passant bé, t'és igual, una mica.
Sí, passa una mica de tot, eh? Realment exaureixen tot el que pot passar dintre d'un tren.
Totalment.
Al llarg de la pel·lícula. Què et sembla, per això, el repartiment d'actors i actrius? Perquè és bastant mainstream, no?, el cast.
En surten bastants, i de fet, que a mesura que va avançar la pel·lícula, en surten de més. Llavors, per això també s'assembla bastant a Deadpool, ja que surten bastants... cameos, per dir-ho així, d'actors famosos quan menys t'ho esperes. Tot i que el de Sandra Bullock ja t'ho esperes perquè ja parla veu, o ja s'intuïa una mica així el tràiler.
Molt bé, situacions una mica inverosímils també, no?
Unes quantes.
I un bon ritme. Bon ritme que va increixent, no? Tu ara comentaves que...
No, i això s'agraeix. El que passa que, ja et dic, a vegades s'atura una mica tota aquesta tanta drama cap al final, tantes coincidències... que acaba cansant, però com he dit abans, si ja l'has agafat bé, no t'importarà.
Molt bé, ens ho passarem bé, doncs.
Exacte.
Quina nota li poses?
Jo, per mi, un 6.
Val.
Perquè és divertida, t'ho passes bé, però...
Per l'estiu és passable.
Per l'estiu s'agraeix. Estàs allà i la gent riu.
Molt bé.
I ja està.
Doncs comentem també, anem a fer una segona valoració, en aquest cas de Nope.
¿Sabían que la primera secuencia de fotografías para crear una película fueron 2 segundos de un hombre negro a caballo? Pues ese hombre era mi tatarabuelo.
Tras.
Me faltaba el tras. Tras tatarabuelo.
Bueno, una barreja força estranya de Jordan Peele, de ciència-ficció i thriller. Avui va de barreges la cosa. Situem a l'interior de Califòrnia, en una finca amb uns cavalls especialment domesticats que es lloguen per fer rodatges de pel·lícules. El pare, l'amo, diguéssim, ha mort en estranyes circumstàncies i ara se n'ocupen els dos fills. S'ocupen del negoci. Però començaran a passar coses estranyes. Edu, què et va semblar?
Bueno... Com has dit, comencen a passar coses estranyes a poc a poc, hi ha un núvol que no acaba de moure's...
Entremig dels núvols passen coses.
Exacte.
No volem fer spoiler.
No, i són situacions... A mi m'agraden les referències a Encuentros de Tercera Fase, també semblen bastant a Tiburón, té aquests punts de referència que trobo que estan bé. Jo trobo que no està malament, de ritme, té un bon ritme. El que li passa a Jordan Peele és que dirigeix bé, però d'escriure, jo trobo que introdueix alguns elements que no acaben de connectar bé amb la història.
Que desconcerta una mica.
Que desconcerta una mica.
Yeah.
Sobretot hi ha una subtrama que ens introdueix tant al principi com a mitja pel·lícula, que realment no porta res a la trama principal. Però allà està. Llavors, a vegades, quan surts de la pel·lícula i penses en ella, dius... I allò que venia, a veure, no està mal, però li dones voltes i penses, i això per què?
Yeah.
Però és això, ho té molt aquest director.
Per situar-nos tenim aquesta trama que comentàvem ara, que hi ha alguna cosa al cel que...
Aquesta és la trama principal.
Aquesta és la trama principal que passa aquí en aquesta zona desèrtica, en aquesta finca, i tenim aquesta trama també, que també està relacionada amb, amb un animal domesticat, en aquest cas un mono, que també intervé en un rodatge i tot acaba en una anècdota una mica terrorífica, no? Que per no recordar, diguéssim. Exacte. Per tant, hi ha aquesta doble història que tu dius que potser és el que et salta, no?
Una miqueta. I sobretot també em salta una part del final que també noto com un personatge molt gratuïtament fa una acció que això desencadena algo fatal i ho trobo molt gratuït, no ho trobo justificat del tot. Això també és un dels punts negatius que trobo a la pel·lícula. Els que l'hagin vist potser ho entendran, i si no l'heu vist, pues, tornem a escoltar el programa.
Jo, sí, veient-la, pensava, li faràs una pregunta a l'Edu. Quin és al final el missatge? És a dir, perquè sembla, pel tipus de to que fa servir la pel·lícula, sembla que hi hagi d'haver un missatge darrere el que els hi passen als personatges principals, o que se n'hagi de desprendre alguna cosa d'aquesta pel·li.
Jo crec,
o penses que no?
Jo crec que el missatge una mica té a veure a com tractem perquè no deixa de ser, és a dir, com tractem la naturalesa o com tractem les coses que venen de fora, perquè realment el que hi ha allà s'ha domesticat. És a dir, el que tenen s'ha domesticat. Jo crec que és més el tema de com tractem les coses, de com la humanitat tracta el de fora, o que no és de fora, que potser és de dintre, i és una crítica, inclús, potser em passo, però també és una crítica a l'ésser humà cap al canvi climàtic o com reaccionem. Crec, no ho sé. No sé si tu vas
sí,
allà.
Jo veig aquest tema i veig també un tema de superació dels traumes, però queda també una mica desdibuixat i et quedes una mica amb la incògnita, no? És una mica enigmàtica, aquesta pel·li.
Sí, té cosetes. És a dir, no deixes entretinguda, te la vas mirant i vas quedant atònit a veure què passarà el següent i estàs entretingut i estàs... No fa por, la pel·lícula, en cap moment, però estàs allà intrigat, aquesta intriga, que ja et dic, recorda pel·lícules com M'encuentro a la tercera fase i sobretot per les parts finals de Tiburón.
És veritat. Doncs va, tercera pel·lícula que comentem avui, Viaje al Paraíso.
Disculpe, tiene sus cosas en mi asiento.
Oh, perdón.
Oh, venga ya.
Tiene que ser una broma.
Doncs Julia Roberts i George Clooney, que són una parella divorciada en aquest cas, que es porta molt malament i que volen intentar evitar que la filla es casi amb un noi de Bali, em sembla que és, i que s'instal·li doncs, lluny de casa seva, amb un estil de vida completament diferent. I boicotejaran el casament, no?
Exacte. És a dir, la filla s'acaba de treure la carrera i el primer que fa és anar-se de viatge a Bali per desfogar-se, però allà coneix un noi i el que vol fer és, després de conèixer, es vol casar amb ell i viure allà amb ell. Llavors, clar, els pares no ho troben normal, ells volen que torni a casa a fer d'advocada. I al principi es compinxen per fer veure que els hi sembla bé, però després, a poc a poc, intentaran anar...
O sigui, comèdia total i picabaralles dels dos actors principals, no? Suposo. Potser un argument massa senzill, Edu, amb uns diàlegs una mica obvis o què?
Totalment.
Totalment. Quina nota li poses? Abans ja m'ho he deixat. Aquesta quina nota li poses?
Aquesta... Estic entre el 4 i el 5, eh?
Ostres, està suspenent, eh? I la d'abans, el Nop, que comentàvem...
Et diria també un 6, però... Li donaré un parell de voltes i potser acaba sent un 5, però de moment posem-li un 6 a la de Nop.
Val. Bueno, també per tenir prioritats a l'hora de veure la cartellera, a veure què anem a veure.
No, aviam, posem-li un 5 a aquesta, si vols, però és fluixeta. És a dir, si tu veus el tràiler i et convenç, doncs endavant, perquè és el tràiler. I són ells dos.
A passar l'estona.
Exacte, són ells dos. S'aguanta la pel·lícula per ells dos.
Molt bé.
Perquè tenen bona química i es nota que són amics de la vida real.
I mira, també, que tenim un parell de minutets, et volia preguntar per La huérfana, primer assassinato, que també és una altra de les pel·lícules que tenim en cartellera, que entenc que potser deu ser una prequela, no?, de la pel·lícula de 2019 de La huérfana. No?
2009.
Ai, del 2009.
Exacte. És una prequela ambientada 2 anys abans, el 2007, i casualment han agafat la mateixa actriu.
Que s'ha fet gran, també.
Clar, perquè la mateixa actriu el 2009 tenia 12 anys i ara en té 25,
clar,
però fa el mateix paper, i llavors és una mica complicat posar-la...
Perquè a més s'està explicant l'origen d'aquest personatge. No?
Exacte, i costa més creure't que per la gent és una nena de 12 anys o de 10. I costa. Però tot i així...
Que és la principal gràcia d'aquesta saga, no?
Exacte.
Molt bé, i què? Què tal? Què t'ha semblat?
Doncs té un estil bastant estrany, com està feta i una fotografia bastant fosca, però bueno, està entretinguda, es pot veure, me l'esperava una mica pitjor, no et mentiré, i...
Quina nota?
Un 5, també, però està aprovada.
Bueno, o sigui que està tenim bé. També el gènere del terror pur, no? Que
exacte.
També seria una proposta, si us agrada, molt, molt, molt. Doncs, Edu, moltes gràcies. Et farem tornar al programa perquè hem de comentar-ne més i avui no hem tingut més temps. Per tant, tornarem a xerrar d'aquí unes setmanes sobre propostes de cinema. Moltes gràcies i bon vespre, Edu.
A tu, Marcel, gràcies.
Teatre de Franc.
Doncs ja som a la part final del programa i és el moment de Teatre de Franc, de les recomanacions barcelonines. Això vol dir que ens acompanya aquí a l'estudi, com sempre, la nostra crítica experta de la cartellera de la capital, l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon
ben
vespre.
Retrobada.
Ben
primer programa.
A tot l'equip i també a tots els oients. Ben retrobats a tots.
Què tal? Bé, com ha començat la temporada? Com ho veus, això?
Bé, hem passat un estiu de calor i la temporada també, diguem que ve molt calenta, amb moltes propostes interessants.
Ja des de bon començament,
sí,
no?
Sí, mirarem d'anar-les seguint i anar-les comentant.
Doncs vinga, arrenquem.
Arrenquem.
Primera recomanació d'aquesta temporada.
A veure,
temporada.
Avui començarem parlant primer d'un teatre gran i després de dues propostes de sales més petites, de capacitat. Comencem per la del teatre gran, que és La meravellosa família Hardwick, de Christopher Durack, al teatre, la sala de la Villarroel. L'argument explica com un germà i una germana que viuen a la seva casa pairal reben la visita de la seva germana, que és actriu. Els tres germans tenen certa edat, ja són crescudets, eh? La visitant els anuncia que vol vendre la casa. Així començaran situacions més o menys còmiques, que moltes escenes recorden premeditadament, l'obra està escrita ja amb aquesta intenció, les obres d'en Chekhov. Com ara, molts dels noms dels personatges porten noms d'obres d'en Chekhov, la venda de la casa, les cireres del jardí, les germanes i moltes coses més. Però tot en plan còmic, eh? Una producció de Vitó, La Brutal i Té de Teatre, presentat pel grup Focus, un aglomerat que més o menys ja fa vaticinar de què i com anirà la proposta.
I tant.
Riure. Riure sense més complicacions. Passar una estona veient unes interpretacions que forçosament han de ser bones, principalment perquè el públic s'ho mereix, perquè tots tenim ganes de veure bon teatre i disfrutar, i també pel preu de l'entrada. Tot. El tema és senzill. És una comedieta sense res més. Una bona escenografia, molt maca, la veritat, és molt, molt maca la escenografia, i la música, que al final de cada acte és forta, molt forta, com últimament ja ens tenen acostumats les versions del Selves, que és el director, i és a l'estil del Julio Manrique, aquests acabaments d'acte, de que puja la música i llavors comença l'altre acte. Té de teatre no sorprèn, continua amb la seva línia, fent els personatges ja marcats de fa temps. Per exemple, Carme Pla, amb els cabells negres i ulleres, fa de la dona poc agraciada, que ja li hem vist altres vegades. Marta Pérez, sensual i voluptuosa, amb el cabell ros, platí i exigenat, és una actriu vinguda a menys, una actuació que tampoc sorprèn. Després tenim l'Albert Ribalta, un actor 100% té de teatre, que fa un home ensupit, que s'ha conformat a viure una vida senzilla. I té un moment de monòleg bastant nostàlgic, adreçat directament als records de la gent gran. Després hi ha l'Alejandro Bordanova, el jove guapo i sexy, que l'actor interpreta, pel meu parer, de manera força notable. I la Lide Uranga, la minyona de la casa, i la que preveu, o no, tot el que passarà. L'actriu escenifica la criada amb un accent completament sud-americà, fet que dona un to a l'espectacle com una comèdia argentina, una comèdia d'aquestes que tant m'agraden a mi.
Clar, hi ha un xoc, no?, també a nivell d'idioma i,
sí,
i de to. Sí,
sí, sí, però el ritme i la manera de fer han volgut imitar molt les comèdies aquestes argentines, que les fan tan naturals. I aquí, és una opinió ben bé meva, va ser com una fotocòpia en blanc i negre. No diré més. Res més, sense cap més sentit, amb l'interès d'adreçar-se al gran públic i que espero que tinguin una força taquilla durant...
Segur que sí. Aquests primers dies em sembla que exhaurien entrades.
Ha anat molt bé, sí. La gent té ganes de teatre.
Té ganes de teatre, la Villarroel també, doncs, també. Des de fa uns quants anys doncs, que està assegurant un cert tipus de públic, no?
Sí.
Tant amb les comèdies com amb els drames, no?
I té de teatre porta gent i el David Selves també. O sigui que, bé, segur que sí que els hi funcionarà.
Hi ha un tema que la gent hi connecta, no?, d'alguna manera. El tema generacional, depèn del tipus de públic que vingui.
Depèn del tipus.
Que, a més, té de teatre i ja ens hi té acostumats en aquest problema del conflicte joves i vells, no?
Sí.
Joves i grans. Problema generacional i aquesta decadència de Chekhov que aquí ho porten a la paròdia.
A la paròdia, sí.
Absoluta, no?
Però molt a la línia del té de teatre, tal com he dit.
Sí,
però
i bé. Tant, i tant.
Bé.
Molt bé, una bona revisió d'aquests personatges i d'aquestes obres.
Això mateix, qui coneixi les obres d'en Chekhov encara hi trobarà més...
Hi trobarà més suc.
Més suc.
I tant, i tant. Molt bé, va, segona proposta.
Doncs ara anem pels dos, les dues sales petites. Comencem per Reset, de Laura Giberga, a la sala de baix del Tantarantana. Un espectacle oníric i testimonial que presenta la companyia Ella. Blanca Pàmpols, Íñigo Martínez Sagastíbal i Vida Pliego són els tres protagonistes. La primera representa una dona gran que ha cuidat els seus fills, que ha viscut entregada a la família i que ara l'han deixada sola i es troba sola sense cap il·lusió. Ell, un ballarí amb diversitat funcional, afectat d'una malaltia degenerativa i que, malgrat les barreres físiques, viu la música i el moviment corporal amb autèntica passió. I la tercera, un pare trans, en fase de transició, que no és acceptada per la seva filla ni la seva família. Però ella continua la seva batalla per trobar el verdader jo, per trobar-se ella mateixa. Justament, aquest home fent la transició a dona serveix per fer un homenatge a la recent desapareguda Mar Llop, tot un referent activista de les persones trans. Totes tres són perfils que moltes vegades la societat rebutja o que vol ignorar. Tres retrats d'unes persones que podrien servir de model per la lluita per normalitzar les diferències humanes. Un escenari buit on, en començar, el que semblen tres embaluts, tres paquets, són en realitat les tres persones de carn i ossos, amb uns sentiments forts, sorprenents, i que combinen la dansa, la interpretació i efectes visuals molt reeixits. Al final és preciós. Moltes vegades, a l'assistir a una estrena d'una representació, com va ser el meu cas, serveix per veure què s'ha de millorar. I en aquest cas, personalment, diria que les actrius haurien de parlar amb més potència, més fort, ja que molta part dels diàlegs no s'acaben d'entendre pel volum tan baix d'interpretació. Dit això, resumiria l'obra com estranya, plena de simbolismes, difícils d'entendre, amb situacions insòlites, però amb un context força reflexiu que fa pensar que començar de nou i deixar enrere el que hem viscut, en definitiva, el que ens ha angoixat, pot ser força enriquidor. Parar i començar de nou, seguir endavant cap al futur, pensar que les dificultats i els traumes que hem passat han estat profitosos per continuar el nostre camí. Tota una lliçó de superació, que queda una mica, diria jo, diluïda per la complexitat dels diàlegs i també per les interpretacions, que penso que amb el rodatge aniran guanyant.
Sí, un to simbòlic important, doncs, aquesta obra. No és un plantejament directe, un testimoni directe, sinó que el relat, no?, o el discurs dels personatges és una mica potser enrevessat. No?
Enrevessat, s'ha d'anar seguint, i clar, vaig tenir... aquest fallo, no?, de que no cridaven prou, no vocalitzaven prou, llavors se'n perdia diàlegs per al contingut de l'obra, sí. I ja et dic, es podrà veure aquesta obra fins al 2 d'octubre, si voleu.
Molt bé, molt bé. Home, ara aquestes obres doncs, que ens parlen de la superació, que parlaves tu, de la diversitat, d'aquests casos de rebuig, d'un cert rebuig social, és important que n'hi hagi, no?, i se'n fan forces, vull dir que...
Se'n fan molts, hi ha molta consciència ara sobre la diversitat funcional, sobre... Hi ha molta consciència, i penso que és bo, i tant...
Home, el teatre és una bona eina, i tant.
I tant, el teatre sempre ha sigut una eina de consciència...
De lluita.
I tant, de consciència de les coses, de parlar de la societat en general,
Molt bé, doncs ara escoltarem una tercera recomanació, Elvira, que ens faràs, que en aquest cas és Ivan i els gossos a la Sala Fènix.
Exacte.
I tots els diners s'havien acabat. No hi havia res amb què comprar menjar. Les mares i els pares no podien alimentar els seus fills o les seves mascotes. Van provar tota mena de coses per aconseguir diners, però no funcionaven, perquè tots els diners havien desaparegut. Així que van intentar desfer-se de tot allò que fos prescindible.
Què me'n dius, Elvira?
Doncs
va agradar?
Sí. Ivan i els gossos, amb dramaturgia de Hattie Naylor, a la sala petita Fènix, una sala molt petitona, però molt acollidora. Yeah? I, com heu sentit, és una inolvidable, per mi, una inolvidable actuació de Pau Rossell. Tendre, emotiu, temorós, lluitador i dramàtic. En moments de silenci que ho diuen tot. També crits. Crits desesperats. D'altres convertint-se en un nen, increpant el públic, mirant-los de fit a fi. Convertint-se també de nen a gos. I de gos a humans bons i dolents. Convertits moltes vegades en sabates. La figura dels humans són amb sabates. Molt, molt bon recurs. Però, per sobre de tot, l'actor transmet el coratge de supervivència, de fortalesa i d'esperança que aquesta humanitat, que moltes vegades sembla una humanitat podrida. Pau Carrió es va encarregar de la traducció d'aquesta novel·la. Fa 10 anys que la va portar a escena, al Teatre Lliure, interpretada pel Pol López, que també vaig tenir la sort de veure-la. I en aquesta ocasió la dirigeix en Xavier Boada. Molt bon dirigida, per la meva manera d'entendre.
Gran actor, també, eh?
Sí, tan gran actor, i ara doncs l'hem vist dirigint i amb uns recursos força treballats, eh? L'obra està basada en fets reals. És una obra molt dura que parla d'un fred hivern a Moscou l'any 1996, durant la caiguda del comunisme i la implantació del capitalisme. Una època de mancances, desigualtats i conflictes socials. L'Ivan era un nen de 4 anys, que sí, que va existir, que va fugir de casa seva, fugint de la violència dels seus progenitors, de l'alcoholisme i dels abusos, i camina pels carrers demanant almoina. Igual que altres nens, també, altres nens desemparats. Com si fos un gos. Com si fos un gos desvolgut. S'identifica amb una manada de gossos i es fa amic d'ells. Busquen menjar i el comparteixen. Els gossos diuen que són salvatges, però no tant com els humans. I el nen adopta els crits dels gossos i la seva manera d'actuar. Experimenta la por i també la soledat. Corre i s'amaga on pot i fuig de la crueltat de la gent. Tanmateix també troba algú que l'ajuda, El cambrer d'una empresa i el consol de la fotografia d'un amor platònic cap a la Miss russa Svetlana. L'escenografia és austera, despullada, pobra, tal com devia trobar el nen, sense on refugiar-se. Una il·luminació molt ben aconseguida i un espai sonor, suau, que heu pogut sentir al començament, i quasi imperceptible, que posen el to adequat a cada escena. Conmovedora i emocionant. Aquesta obra de teatre a mi em va fer pensar que segurament ara, en aquests països del món que estan en guerra, i potser en alguns que no tenen guerra però hi ha tanta pobresa, també hi ha algun nen amb aquestes circumstàncies esfereïdores. Tant de bo tot fos teatre i tot fos la meravellosa interpretació com la del Pau Rossell.
Déu-n'hi-do,
Només estarà en cartell fins aquest diumenge. Si voleu anar, correu.
És molt recomanable.
És realment recomanable.
I fa un treball, aquest actor, fent aquest monòleg
excepcional.
Tot sol. Un viatge, un recorregut emocional amb molts alts i baixos, realment.
I si n'heu llegit el llibre o no sabeu de la notícia d'aquest nen que el van trobar que semblava un gos, arriba molt endins, la seva interpretació i d'història.
Una muntanya russa emocional, sí,
tant.
Efectivament.
I
que
tant.
Que en alguns moments, no?, és tan intens durant tota l'estona que realment és una tasca complicada per l'intèrpret, no?
Sí, molt.
D'intentar...
De fet, en els teatres així de petits, com que tens els actors a tocar, tot es viu molt més a prop. Justament, dilluns passat vaig anar a la presentació del Versus Glòria i fan una presentació, o sigui, de la temporada, la presentació de la temporada, de teatre i de dansa, i clar, la dansa jo no hi he anat mai, però penso anar-hi, eh? Veus allà ballant a dos pams les persones i penso que estan presentant una temporada molt engrescadora amb uns recursos que un dia ja us explicaré perquè la gent hi vagin, perquè col·leccionar, que en diuen ells, col·lecciona moments. Que és bé, molt il·lusionada.
Bueno, molt bé. Comencem la temporada a tope, Alia,
a tope.
Ja ho veig, eh?
I tant.
Amb això, amb talent jove, amb comèdia, amb monòlegs, drama, de tot, tenim de tot. I doncs, depenent dels vostres gustos, doncs ja ho sabeu, aquí us anirem llançant propostes, no?
I tant que sí.
Doncs gràcies, Elvira, per aquests tres comentaris d'avui. Dimecres vinent continuem parlant del teatre que s'ofereix a la capital
sí.
i d'aquelles propostes que podem anar a veure si ens desplacem cap a Barcelona.
Perfecte.
Que vagi molt bé, bon vespre.
Fins la setmana que ve, adéu-siau.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.